Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, que avui serà una barreja entre un programa d'esports i una crònica meteorològica. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Valllori? Bona tarda.
Perquè el Glòria condiciona també l'activitat esportiva.
Un temporal que sembla que va de baixada a l'àrea de Barcelona, però que encara està castigant per nord i sud de Catalunya. Inhabilitat l'Olímpic de Badalona. Suspesa l'activitat de tarda a la Masia. Previsió de pluja aquesta nit a Girona. Partits de l'hoquei lliga suspesos. Dificultats a la mobilitat. Són mostres del mal de cap que està deixant aquesta maleïda Glòria.
El Barça a Eivissa sense Messi.
Sense Messi, sense Piqué, sense Busquets. Són els descansos il·lustres que fa Quique Setién de cara a un partit del que no se'n refien ni tècnic ni equip. La formació, una vegada més, en Copa, condicionada per l'obligació de mantenir sobre el camp 7 futbolistes del primer equip. Podria veure, això sí, un mig del camp, aquesta tarda, a Can Mises, de jugones.
El Real Madrid se la jugarà a les pistes.
Salamanca, nit tancada, hivern, camp modest, obert i amb una capa de neu ara fa 48 hores. Unionistes ja té parada la trampa a un Madrid on Zidane diposita la confiança més en futbolistes no habituals com James o Gareth Bale.
Compromís complicat per l'Espanyol a Noeta.
Descansos també il·lustres a la citació de Belardo, que no perd de vista l'Atlètic a la Lliga, però que intentarà donar la sorpresa a Donosti davant la Real Sociedad. Presumible debut de Cabrera com a nota més significativa en un marge obert d'espera, perquè és dia de partit, per oficialitzar l'arribada al club de Embarba.
També avui se la juguen el Girona i el Badalona contra primeres.
Villarreal i Granada, respectivament. No deixen de mirar el cel a Girona, però hi ha confiança en el drenatge de Montilivi. Necessitarà recuperar gol i bon joc l'equip de Pep Lluís Martí si vol passar ronda. A Badalona no descarten la sorpresa i que el Granada segueixi les passes d'Oviedo i de Getafe.
I a l'europeu de waterpolo avui se la juguen els nois.
Arriben els partits xulos, els partits grans, aquest europeu de Budapest on la selecció masculina es cita avui amb Sèrbia als quarts de final. La femenina es va desfer ahir de Grècia i ja prepara el partit de semis ni més ni menys que davant l'anfitriona Hongria.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i quines són avui, Gil, les enquestes a Sports Cope.
Enquesta en clau blanca i blava. Si l'Espanyol no passa, si l'Espanyol cau eliminat aquesta nit davant la Real, us donàvem dues opcions. Un 33,8% del poble s'emprenyarà per l'eliminació, però un 66,2% pensa que no passa res perquè el que importa, no ho perdem de vista, és la Lliga i la permanència. I la pregunta en clau blaugrana, què passarà aquesta nit a Can Mises? Què farà el Barça? Un 19,3% de pessimistes diu que el Barça caurà eliminat. Bueno, de pessimistes i potser de madridistes. Un 38,6% de copenautes creu que el Barça passa fàcil. I atenció, alerta, que diria aquell. Un 42% d'opinions pensa que avui el Barça patirà per passar.
Gràcies, Gil. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Pairès al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota, que avui és la pilota de la Copa del Rei, ja roda Esports Cope.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? ¿Y delantero, masajista, utillero, aficionado?
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El VAR es decisivo para el resultado. ¿Berti o falso? Como tener un buen seguro, elige Berti porque tienen la mejor asistencia al mejor precio y 3 meses gratis, sin condiciones. Consíguelos tú también en berti.es. Avui estem pendents dels efectes del temporal Glòria en general i nosaltres en particular de les afectacions que puguin tenir a veure amb el món de l'esport. De seguida les comentem i també estem pendents, molt pendents, de la jornada de Copa, ja amb l'entrada en competició de tots els equips de primera divisió. Ens hem passat molt de temps reclamant un canvi de format a la competició, bàsicament aquesta implementació de les rondes a partit únic, i ja ho tenim aquí, i ho celebrem. Avui, per exemple, un Eivissa-Barça amb un partit de tornada la setmana que ve al Camp Nou tindria un interès més aviat escàs, però l'Eivissa-Barça d'avui multiplica l'interès pel perill d'una possible ensopegada, perquè amb el relleu a la banqueta encara fresc, el nou entrenador no es pot permetre fallar i perquè es manté l'expectació per veure com evoluciona el nou Barça de Setién, avui sense la xarxa de Messi.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Sí, és la sintonia del temps, perquè avui tenim l'atenció centrada en la jornada de Copa del Rei, setzens de final a partit únic, però també en els efectes del temporal Glòria. Me'n vaig primer que res, abans que res, a Girona, on avui a les 9 de la nit es disputa el Girona-Vilareal. Saludo al Carles Valdellou. Hola, Carles, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan, com estàs?
Molt bé. Escolta, abans que res, el partit no corre perill, el partit es jugarà, no?
Sí, a hores d'ara jo he pogut fer una trucada fa una estoneta molt breu a fons del club i ens diuen que el partit en principi segueix amb normalitat. De fet, aquest mateix matí he pogut estar molt a prop de Montilivi, al camp drena bé. Recordem que tot i les pluges està preparat més o menys per aguantar uns 120 litres d'aigua i tot i que la pluja ha estat intensa no hi ha cap bassal, està en perfectes condicions. El Villarreal descansa a hores d'ara a un hotel de la ciutat de Girona, també he pogut veure el seu autocar. Per tant, a no ser que la federació o l'àrbitre diguin el contrari, que ja et dic ara l'àrbitre segur que no, perquè el camp està en perfectes condicions, el partit seguirà endavant.
El que passa és que el temporal, que ara ha donat una petita treva, a mesura que avanci la tarda i que arribi la nit, per allà la sensació és que es pot reactivar, no?, a la zona de Girona, Carles?
Sí, sí, de fet, a veure, ha estat unes últimes hores molt complicades. Aquest matí, en aquesta ruta que fèiem per la ciutat de Girona, hem pogut veure com, per exemple, hi ha hagut el riu Unyà que s'ha desbordat a la zona de Pontmajor, que és un dels barris de la ciutat de Girona. També és veritat que és la zona on hi ha menys alçada, perquè ens entenguem, i que, per tant, pot ser més fàcil que pugui desbordar, però les imatges del pont de pedra, veient l'aigua que tocava pràcticament els fonaments del pont, feien dibuixar un escenari realment de molta preocupació. Almenys en el dia d'ahir va ser realment d'estar enganxat tota l'estona al telèfon mòbil pendent de Protecció Civil, de l'alcaldessa, aviam què deien i què no deien. Ara sembla que ha, diguem, reduït una miqueta aquest risc. A hores d'ara no plou a la ciutat de Girona, estic mirant per la finestra i res, són quatre gotetes, però insistim, els cabdals del riu, tant del riu Ter com del riu Unyà, van molt plens, amb moltíssima força. Si em permets, per exemple, doncs, a les instal·lacions del GEC, doncs, ha hagut la zona de sala de màquines, etc., que l'aigua ha entrat amb moltíssima força, com et comentava, i la previsió és que aquesta tarda pugui tornar a ploure amb moltíssima intensitat. I això, evidentment, l'estadi de Montilivi no queda a prop de cap riu, però sí que hi ha hagut molta gent que ja s'ha queixat perquè viuen no a la ciutat de Girona, sinó a ciutats o municipis molt propers, i a hores d'ara hi ha molts problemes de mobilitat. Sarrià de Ter, el Baix Empordà... Mm. És a dir, hi ha gent que no pot sortir de la Bisbal, per exemple, perquè hi ha hagut carreteres que han quedat totalment anegades d'aigua.
Aquesta és la situació a Girona. Gràcies, Carles.
Una abraçada.
Me'n vaig ara a Badalona. A partir de les 9 de la nit comença el Badalona-Granada. Saludo a l'Albert Fible, que és responsable de premsa del Badalona. Hola, Albert, bona tarda.
Bona tarda, amic. Com estàs?
Bona tarda. Molt bé. I tu, tot bé?
Sí, home, anem fent aquí una mica de pluja, però bueno.
Sí. Com està la situació allà? Explica'ns, Albert. Tot en ordre o hi ha alguna incidència?
No, ara mateix, ja, dintre de del temporal que hi ha hagut, doncs, hi ha una certa normalitat, ja no està plovent. I el més important, pensant en si s'ha celebrat el partit o no, que és l'estat de la gespa, és bueno, està en perfecte estat. I no, de fet, si s'hagués de jugar el partit, està en condicions immillorables, no? Perquè està mulladeta i bueno, saps, és una gespa artificial d'última generació. Mm. Una altra cosa és si ha de ploure aquesta tarda i el que pugui ploure aquesta tarda abans de les 9 de la nit, que és quan comença el partit. No? Mm.
Clar. I el tema és que també és un partit atractiu contra un equip de primera divisió, clar. Segur que hi havia molt bon ambient i sent sí. El panorama el que és, no sé si part dels aficionats es poden repensar en el camp o no aquesta nit.
Home, jo espero que no. Totes les entrades de general estan venudes, falten només algunes tribunes, però entrades per a en un ple a l'estadi que malauradament molta gent haurà de, segurament plourà a l'hora del partit i haurà de veure el partit mullant-se, no? Mm. Però, bueno, clar, això depèn de cadascú si han d'anar o no, no? El que sí és que hi havia convocada una festa d'inauguració de l'estadi per part de l'Ajuntament i ara, justament ara, ho estan, bueno, porten una reunió durant tot el migdia i que van començar a última hora del matí i han de decidir si la festa finalment se celebra o no, però és una qüestió de l'Ajuntament.
Ja. Ha tocat fora el temporal a Badalona, hem vist les imatges del Pont del Petroli, quina pena, Albert, eh?
Sí, sí, una llàstima, un símbol de la ciutat i una pena que hagi... Ja fa poc, recentment també ho van haver de restaurar i sembla ser que aquesta vegada encara és pitjor, no? Mm.
Albert, gràcies i molta sort aquesta nit, eh?
Salut, Joan.
Que vagi molt bé. Són els dos partits de la Copa del Rei que juguen a casa nostra, una a Badalona i l'altra a Girona. Al marge del món del futbol també hi ha incidència al món del bàsquet, perquè el Joventut Tofas Bursa d'Eurocup, que s'havia de jugar a l'Olímpic de Badalona, es jugarà al Palau Blaugrana. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Què ha passat?
Doncs mira, ahir ho explicàvem precisament en aquesta edició, confirmàvem el que es venia comentant i parlant durant la jornada del matí d'ahir dimarts, i és que problemes estructurals al Pavelló Olímpic de Badalona, bàsicament a la coberta, han fet que per precaució no es pugui disputar aquest partit d'Eurocup de la tercera jornada de l'Eurocup al Pavelló de Badalona. Hem de dir que el pavelló és de titularitat pública, que el propietari és l'Ajuntament de Badalona, i dic això perquè dissabte la penya torna a jugar a casa. Hi ha un Joventut de Badalona a casa de Montsaragossa, i des de l'Ajuntament el que ens comenten és que fins que no passi, com a mínim en un tant per cent molt elevat, aquesta tempesta Glòria, no es començarà a reparar la coberta, però que la intenció i l'objectiu és que estigui reparada pel partit de dissabte. Anem a l'altra banda. A tot això, no només no juga la penya, sinó que s'han suspès tots els entrenaments, òbviament, de bàsquet base que es duen a terme a l'Olímpic de Badalona. Què fa la penya quan rep aquesta notícia de que no es pot jugar al partit? Buscar una alternativa. No n'hi ha moltes pels requisits, bàsicament, que demana l'Eurocup, que és una competició depenent de l'Eurolliga. Hi ha pavellons com el del Morabanc Andorra, però, clar, hi ha una distància brutal per jugar un partit d'aquestes característiques. Seria, en tot cas, jugar-ho fora, però, insistim, fent molts quilòmetres. Si no, també es va especular amb el Nou Congost. Directament, Juanan Morales va agafar el telèfon, com comentàvem, i va trucar Albert Soler, el director d'Esports Professionals del Futbol Club Barcelona, i ràpidament van arribar a una entesa. Què fa el Barça? Trasllada tota l'activitat. És curiós que la incidència directa és en el primer equip de bàsquet del Futbol Club Barcelona, que aquesta tarda havia d'entrenar al Palau perquè avui té prèvia d'Eurolliga. Demà rep l'Estrella Roja. Trasllada tota l'activitat a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí i així es pot disputar aquest partit d'Eurocup al Palau Blaugrana. Hem de dir, buscant algun precedent, que no és la primera vegada. Home, no és molt habitual, clar, que la penya jugui com a local al Palau Blaugrana, però de bon record, com a mínim l'última o la que tenim més present, any 1981. Alguns teníem 3 anys, o 2, 3 anys. Final de la Copa Còrac contra el Carrera de Venècia. Final que va guanyar la penya.
Molt bé, això al món del bàsquet. I també tenim afectació al món de l'hoquei patins, perquè teníem jornada d'hoquei Lliga i s'han hagut d'ajornar partits. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. En concret, 3 partits. Parlem del Lloret Vila Esportiva contra Lleida i Establava, també del Garatge Plana Girona contra Corredor Mató Palafrugell i del Vic Igualada-Rigat. Els 3 es jugaran dimarts de la setmana vinent, dia 28, a les 9 de la nit. Pels que penseu en el Barça, els d'Edu Castro juguen aquesta nit a 9:15 a Caldes de Montbui, que han d'aconseguir els 3 punts, que seria la victòria número 15, perquè el Liceu va guanyar ahir el Calafell per 4-0 i els poden atrapar. També recordem que el partit entre ells, els del Barça-Liceu, es va aplaçar ja el 22 de desembre, també pel mal temps, i encara s'ha de disputar.
Així està el pati, 3:20. De seguida marxem cap a Eivissa, on juga el Barça aquesta tarda partit de Copa.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro. Hasta un 25% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Aquesta tarda, a partir de les 7, partit de Copa Eivissa-Barça, a partit únic, eh? Atenció, partit únic i sense bar, sense bar. Estem a Eivissa, ja tenim allà l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda. Helena Condis, Eivissa, bona tarda. No tenim aquesta comunicació amb l'Helena Condis, mirem de recuperar-la. De moment el que farem serà sentir el tècnic de l'Eivissa, Pablo Alfaro, que deia això sobre el partido de esta tarde contra el Barça.
Es un regalo que nos ha dado el fútbol a nosotros. En esta competición de Copa del Rey, con este formato, digamos, a partido único, en el campo siempre del club más humilde, en este caso somos nosotros, pues te lo iguala un poquito más, ¿no? Estamos en Camises, nuestro cerco artificial, nuestro público, nuestra gente, y es un día muy grande para el fútbol aquí. Es que no tenemos nada a perder. Todo lo que podamos hacer es ganar, ¿no? Y yo creo que sea el resultado que sea, vamos a ganar mucho.
Dia gran pel futbol a Eivissa, deia el Pablo Alfaro, perquè està allà el Barça i també l'Helena Condis. Estàs aquí, Helena, ara?
Estic aquí, Joan.
Ara
sí. Estava parlant, però no em sentíeu. Parlant des dels carrers d'Eivissa, ja.
Ara et sentim perfectament. Quin temps fa per allà, abans que res? Com està la situació a nivell climatològic?
Doncs ha amainat el temporal aquí a Eivissa, no té res que veure amb la pluja i el fred que hi havia a Barcelona. Ara mateix tenim 16 graus, està ennuvolat el cel, però en principi no s'espera pluja durant el partit. I res, jo que estic acostumada a venir a Eivissa a l'estiu, és un panorama totalment diferent, pràcticament no hi ha gent als carrers, els restaurants estan tancats, però per sort el temporal no ha d'afectar el partit d'aquesta tarda entre l'Eivissa i el Barça.
Un partit que el Barça afronta sense Messi, sense Piqué i sense Busquets a la convocatòria.
En el primer desplaçament, Setién ha deixat a Barcelona Messi i a Piqué. En aquest cas, en el cas dels dos per descans. Tampoc Busquets ha viatjat, però és perquè està sancionat. Torna De Jong, que ve de complir sanció en Lliga. Del B n'han vingut 5, en fitxa del filial. A més dels habituals, Carles Pérez, Ansu Fati, també Riqui Puig, Abel Ruiz, que té diverses propostes per sortir a l'hivern, i Tsumi, perquè el central habitual, el quart central, Araujo, està sancionat. El descartat torna a ser Bagué i tampoc estan aquí els dos jugadors lesionats, Suárez i Dembélé. El nou tècnic, Setién, ja venia a dir ahir que apostarà per algunes rotacions, tot i que té efectius de sobres per fer un 11 competitiu i equilibrat, com ell mateix va avisar. Ha mentalitzat a la plantilla que no es poden cometre errors, que el d'avui és un partit trampa, que hi ha molts condicionants, gest artificial, camp rival, que poden igualar a priori un duel en el que el Barça hauria de ser favorit, amb la dificultat afegida, que és a partit únic. En aquest sentit, diu Setién que com a entrenador del Barça preferiria el format antic.
Sí, realmente, hombre, aquí no hay... lugar para los errores, evidentemente, ¿no? Es cierto que quizá si piensas a largo plazo con la cantidad de partidos que hay, pues que la competición sea un partido está muy bien, pero estos partidos muchas veces son partidos trampa que se suelen complicar y quizá sería mejor para nosotros jugarlo a dos partidos, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es. Y es verdad que tengo que tratar de pensar en este partido y también pensar en el futuro.
Fem la loto, Quique, Helena. Com pot sonar un possible 11 del Barça per jugar aquesta tarda contra l'Eivissa?
D'entrada, el gran dubte és la porteria. Fins ara, a la Copa, sempre el porter havia estat el suplent, però ahir ens va sorprendre a tots Setién, dient que amb ell les coses seran diferents, que la seva idea, deia, és anar rotant a Ter Stegen i a Neto en les diferents competicions. Veurem com s'ho pren això Ter Stegen, que jo recordo fa 2 anys, en una pretemporada, que ell va dir que era el número 1 i que ho volia jugar tot. Per tant, veurem quina reacció té el porter alemany d'entrada. Hem de recordar que sempre, per norma, hi ha d'haver 7 del primer equip sobre el terreny de joc, i jo em mullo per Neto en porteria, Semedo, Umtiti, Lenglet i Júnior en defensa. Amb Júnior ja es coneixen del Betis, debutaria avui a les ordres de Setién amb la samarreta del Barça. Al mig del camp, De Jong, que ve de complir sanció a perquè agafi ritme de competició, i Riqui Puig, que podria ser titular per primera vegada després de tenir bons minuts l'altre dia contra el Granada, i a dalt Ansu Fati amb Griezmann i Carles Pérez.
M'encanta, i per la cara que posa la Sílvia Ortiz, crec que amb ella també, aquest mig del camp amb De Jong, Riqui Puig i Artur, és l'aposta de l'Helena, i m'encantaria veure-ho a Eivissa aquesta tarda sobre el terreny de joc. Condis, alguna cosa més des d'allà?
Res més, que ha viatjat Bartomeu, això sí que podríem dir que és notícia, perquè el president molts cops no va als desplaçaments. Doncs avui ha encapçalat l'expedició sense problemes, han aterrat a 11:45 del migdia, els esperant moltíssima gent a les portes de l'hotel, que està a 5 minuts del nostre, i que cap a les 5:15 sortiran cap a l'estadi de Can Misses, i a partir de les 6:45 coneixerem el primer 11 de Quique Setién en aquest debut en Copa del Rei.
Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu, una abraçada.
Saludo també al company Jordi Jiménez, de Cope Mallorca, que està també a Eivissa. Hola, Jordi, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Bé, abans que res, explica'ns com és una mica el municipal de Can Misses, amb quines instal·lacions es trobarà el Barça avui.
Doncs és un estadi que ha hagut d'ampliar la seva capacitat perquè tenia per poc més de 4.000 espectadors. Han dit aquí, i crec que tenen raó, que podrien haver omplit 2 Can Misses pràcticament. És així, ha hagut una expectació, com ja heu vist, a les cues, i hem anat comptant, doncs, important. I és un estadi, doncs, bé, les dimensions del terreny de joc són correctes, és a dir, no és cap recinte o cap terreny de joc molt petit, sinó que està molt bé. Evidentment, herba artificial, que és una cosa a la que no està acostumat el primer equip del Barça, i que sempre això ha de jugar a favor de l'Eivissa, que tampoc és un equip de joc directe, i si vols ja ho expliquem, però que no és que faci molt, treure molt de profit en aquesta superfície, i fins i tot el Pablo Alfaro, el tècnic, diu que ells els hi perjudica. Però, clar, avui jo crec que sí els beneficia. I el camí és, l'han hagut d'ampliar, com te deia, amb 2 graderies retràctils que han vingut, segons han dit en el club, una de Barcelona, una altra de València. Es veu que han arribat a temps abans del temporal, perquè si no potser no haguessin arribat. I amb aquestes 2.400 butaques, crec que són, de la graderia retràctil, doncs han pujat fins a 6.400 espectadors.
Escolta, ja ens explicava l'Helena abans quin temps fa avui, però ha plogut molt allà els últims dies. Estarà el camp en bones condicions o què?
Sí, estarà bé. Ha plogut moltíssim. Ha hagut una, com esteu patint ara mateix a Catalunya, aquest temporal de glòria, que sí, s'ha fet notar moltíssim en quant a temporal a la mà, fonamentalment. L'aigua de la mà que ha entrat en els passejos marítims, sobretot a Mallorca, ha fet més mal, i la veritat és que ha estat espectacular. I bé, ha plogut bastant, ha hagut bastant de vent també, sobretot fa 2 dies, perquè ahir ja es va calmar bastant d'aquí a Eivissa i fins i tot va sortir el sol, però fa 2 dies va bufar molt fort de nord-est, i sí, algun arbre que ha caigut, fins i tot van tenir un municipi de la illa es van quedar sense fluid elèctric, és a dir que, bé, però bé, podria haver estat pitjor, i al final la cosa ha anat bé.
Escolta, doncs dona'm, Jordi, un parell de pinzellades de com és aquest Eivissa de Pablo Alfaro, quin tipus de futbol practica, i si creus que pot incomodar molt o poc al Barça aquesta tarda.
Doncs és un equip que treballa bastant bé defensivament, però sobretot és un equip que ataca la segona B, com demostra, doncs, la temporada que està fent, que està a 2 punts del líder del grup primer de la segona B. No ha estat líder en cap moment, com crec que va dir ahir per error en Quique Setién. És veritat que s'ha fet una bona temporada i porta 7 partits de Lliga sense perdre, més 2 de Copa, per tant són 9 partits sense perdre. Això s'ha de tenir en compte, i amb l'Albacete el va eliminar per penals, però no ha estat líder. Els líders sempre han estat l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid B, que és l'actual líder. I és un equip que li agrada tocar la pilota, té jugadors de condició tècnica bastant bona, juga un 4-1-4-1 o 4-3-3 en atac, que avui serà més tancadet i un 4-1-4-1. I ja t'he dit que és un equip que sobretot té a dalt un jugador que a mi m'agrada molt, que es va formar en el planter del Mallorca, que és Nàngel Rodado, que porta 12 gols. És un jugador que jo crec que va cap amunt. No sé si a segona B, a segona A, o fins i tot pot arribar més a dalt a la primera, però és un jugador amb molt bones característiques tècniques i de lluita i de posar bé el cos i bon rematador. I després el Javi Lara l'hem de destacar, perquè és un jugador que és potser el més conegut a nivell nacional, perquè ha jugat a la segona A. És un jugador amb una esquerra pulida i que ha jugat en el Córdoba i diferents equips de segona A i segona B, i sobretot ell és l'encarregat, si juga, perquè tampoc tenim l'11, però jo crec que si jugarà, ell és l'encarregat de llançar tota la pilota aturada, tant de corners com de faltes, bon llançador. De fet, davant l'Albacete va deixar mig cao a un jugador de l'Albacete d'una paparra de falta, és a dir, que li pega molt bé.
Molt bé, doncs a veure com va el partit a partir de les 7 de la tarda. Jordi, gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
I passem també per Salamanca, on juga aquesta nit el Real Madrid, al camp d'Unionistas. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo están las pistas? ¿Cómo está el campo?
Bueno, no hemos tenido todavía oportunidad de pisarlo, de verlo, pero pues lo que nos comenta Pablo Barrantes, nuestro compañero aquí en Salamanca, mucho mejor que anteayer, ¿no? Cuando cayó esa nevada que ayer los operarios del club Unionistas quitaron del terreno de juego. Esta noche no ha llovido, no ha nevado, así que el césped está mejor, supuestamente duro, y veremos a ver esta tarde cuando lo pisen los jugadores y el cuerpo técnico si toman alguna decisión de taco de goma o taco de aluminio. Supongo que está, no creo que embarrado porque no ha llovido, pero evidentemente no es el mejor terreno de juego para jugar un partido, aunque parece que no está mal.
¿Es artificial o natural el campo ese?
Natural, natural.
Natural. Uh-huh. Ha dado algún descanso Zidane en la convocatoria, pero no se ha llevado a nadie del filial, por ejemplo, y estoy viendo las alineaciones que salen en los periódicos y son equipos guapos del Madrid, ¿eh?
Sí, hombre, hay que tener en cuenta que la Copa, partido único con este nuevo formato, es propicia a sustos y a eliminaciones, así que se lo toma en serio Zidane. Yo creo que si hubiera partido de vuelta, pues por ejemplo, Courtois, Varane, Casemiro y Benzema no hubieran viajado a León, igual ninguno de ellos inicia hoy el partido, pero por si acaso para el banquillo. No hay canteranos, como tú dices, descansos, rotaciones para Kroos, Modric, Rodrigo, el futbolista brasileño, y Mariano. Es curioso que ni en este partido se ha convocado el delantero Mariano después de haber tenido minutos en la Supercopa, y un posible once suena bastante bien. Areola en portería, Carvajal, que no puede jugar en Valladolid el domingo, será el lateral derecho. Los centrales yo creo que van a ser Militao y Nacho. Vamos a ver si Mendy o Marcelo en lateral izquierdo, y a partir de aquí pues algo así como Valverde, James, Isco, y arriba Bale, Jovic y Vinicius. Ese podría ser el equipo que presente esta noche el Real Madrid, fíjate, con Bale y James aquí en Salamanca ante el Unionistas.
Debe haber mucha expectación ahí, ¿no? Por el partido, ¿o qué?
Sí, se va a llenar el estadio, pequeño, reducido, con aforo para 4.000 localidades. Al final no se han instalado gradas supletorias y torretas para aumentar la iluminación de cara a que el partido sea televisado. Y bueno, pues buen ambiente en la ciudad. Obviamente es un día festivo para Salamanca, para el Unionistas, que se va a enfrentar nada más y nada menos que al Real Madrid en la Copa del Rey.
Os escuchamos después, Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Debut de Setién amb victòria i ara toca Copa. I ho viurem aquí, a la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de Can Mises, Ibiza, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Obrim debat a les 3:34 amb el Manuel Oliveros des d'Eivissa. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, i tu què tal? El viatge tot normal o alguna afectació pel tema del temporal o tot correcte?
Normal. I la temperatura ara, el cel està tapat, però la temperatura és de 16-17 graus, és una bona temperatura.
Molt bé. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda.
T'ha afectat a tu el Glòria en alguna cosa o en res?
Home, suposo que, com a tots, amb la incomoditat de viure amb aquest temporal, però bàsicament el que m'ha afectat és el mal que ha afectat tot arreu.
Sí, sí. Jacinto Vicente, buenas tardes.
Muy buenas, señor.
Hemos visto unas imágenes tremendas, por toda Cataluña, por el litoral sobre todo, pero muy potentes,
Sí, bueno, ya sabes que vivo aquí justo en el litoral y...
¿Dónde vives? ¿Dónde vives?
Bastante terrible.
¿Dónde vives?
En Milano del Centro.
¿Y ahí qué tal?
Bueno, el paseo marítimo bastante afectado.
Sí.
El paseo marítimo afectado. O sea, había zonas de... toda la zona esta, Vilanova, Sitges, Cunit, Cubellas, donde no había playa.
No, es que ha sido todo el litoral, desde el delta del Ebre hasta arriba del todo de Girona. Tremendo. En fin, vamos al partido de esta tarde, Oli, que bueno, es partido único, que es una cosa que hemos reclamado durante mucho tiempo, y ahí está el partido único y no hay margen para equivocarse.
Sí, y todo el mundo se acuerda de partidos únicos como Novelda, Figueras y Gramanet y tal, pero bueno, hay que jugarlo, como dice el Solo Simeone, es una eliminatoria rápida y además sobre césped artificial, y la verdad es que Setién no puede hacer muchas rotaciones y tal y todo eso, porque solamente por decisión técnica se ha dejado, bueno, solamente entre comillas, claro, a Leo Messi y a Piqué, y los chavales del B son 5, pero 3 habitualmente ya están con el primer equipo, o sea que no habrá mucho misterio.
Sí, sí. Daba ahora su posible 11 Elena, Miguel, y daba un centro del campo con De Jong, Riqui Pucci y Arturo. Suena bonito,
Bueno, suena a futuro y a presente. Buen partido para hacer una prueba de estas características, pero sí, parece una apuesta por el fútbol de posición y el jugar la pelota con mayor cantidad de pases de calidad de lo que vimos el otro día.
A Oli y a Miguel, Jacinto, ya les hemos escuchado en los últimos días, pero ¿a ti qué te pareció la puesta en escena del nuevo Barça de Quique Setién?
Bueno, siempre evidentemente es prematuro, falta ver un poco cómo avanzan, pero tiene cosas buenas, cosas que pueden prometer y cosas que, bueno, que me generan ciertas dudas. Que puede prometer, en contra de lo que todo el mundo ha hablado, que es la posesión, los pases y tal, a mí me gustó más la disposición en salida de balón y a efectos de dos laterales no paralelos, que no suban a la vez. Me gustó cómo se juntaban un poquito más arriba, no tan abajo, Piqué, Busquets e incluso con Messi. O sea, ese trío en la disposición de salida de balón me gustó. Lo que pasa es que hay cositas que, claro, que es que ya tampoco dependen de Setién. O sea, yo sí, evidentemente a este equipo le hace falta un 9. O sea, la planificación en ese sentido lo hemos dicho aquí nosotros mil veces.
Le hacía falta un 9 en verano,
Le hacía falta, correctísimo. Le hacía falta un 9 en verano y ahora ya es desesperante. Entonces hay momentos en que se jugaba balonmano. Entonces en la parte menos buena es que a mí me recordó por momentos a la fase final de Guardiola, de Dream Team, donde le habían cogido el truco y equipos con una disposición ultradefensiva, aquello parecía a los manos. Entonces, o tienen a alguien que remate, o va a haber muchos partidos de empate. Entonces, esa parte es más complicada, necesitan el delantero centro sí o sí, o sea, jugar con la idea de Messi, de falso 9, o con Ansu y demás, está muy bien, pero no van a ganar así partidos decisivos, por mucho que nos guste el estilo, que sí, que puede ser más bonito, pero que hoy en día el problema es que con eso no ganas a determinados campeonatos de Champions, semifinales, cuartos o en Liga de determinados equipos. Y luego me gusta, al menos lo intento. O sea, yo os dije la semana pasada que había hablado con determinados profesionales de preparación física y me decían que era muy difícil revertir el desastre de preparación física de este equipo. Cuando digo desastre, que se me entienda. O sea, yo evidentemente si salgo a jugar allí duro 3 minutos, que me muero en el campo. Pero lo hago en comparación con equipos similares, con equipos top en Europa, y el nivel de preparación física de este Barcelona con equipos similares es muy inferior. Ya. Entonces, eso no se revierte fácilmente en un mes o en dos, pero sí que veo que Quique lo está intentando. O sea, al menos está intentando pues aumentar el ritmo de preparación. Hay gestos que a los jugadores yo sé que no le van a gustar, pero el comentario de Piqué de por menos de esto hemos suspendido el entrenamiento, a mí me gusta. Me van a matar ciertos jugadores y me pillan, pero es a mí me gusta. Entonces sé que es bonito, que es cara a la galería, pero que lo que me dicen expertos en preparación física es que en un mes o dos es muy difícil revertir esto, pero con luces y con sombras a ver cómo evoluciona.
Oli, dice Jacinto, al Barça le hace falta un 9 sí o sí. Yo lo comparto, lo que pasa que el mercado de invierno es complicado.
Sí,
además lo que te dice el Barça es que quieren un jugador contrastado, un top. Jugador 9, pero que no valga mucho dinero. Entonces, no sé si vosotros conocéis de alguno.
Pero, oye, pero, yo me ofrezco, ¿eh? Yo tengo una capacidad goleadora que no te la imaginas.
Pero, por ejemplo, había sonado gente y tal como Chimi Ávila, que nos lo han desmentido categóricamente. No sé si allá en Sevilla nos decía Andrés Ocaña, Elena, hace un rato que han preguntado, no sé si ahora recientemente o antes, por Sergio. Bueno, no sé. En definitiva, que sí, que necesitan un 9, que lo quieren de categoría, pero que no se voten.
Sí, claro.
Que claro, al decir Boateng ya descartas categoría.
Sí. Es complicado, Miguel, conseguir ahora un bueno, bonito, barato. Muy complicado. En verano ya es difícil, en invierno es casi imposible.
No, bueno, bonito, barato, goleador no hay. No. Los goleadores son todos caros. Y no es que al Barcelona le falte un 9 desde el verano. También se le falta un 9 desde el verano anterior. Es una posición que por el protagonismo o el respeto o lo que sea, o como se le quiera llamar a la presencia de Suárez, el Barça no ha cubierto en 2 temporadas y pico. Ahora se encuentra con esta lesión de 4 meses y sí necesita un 9 para, bueno, de esos balones al área estamos de acuerdo en que no se está, que hay que llegar, pero también conviene que tenga el equipo una referencia, un pivote en el que poder apoyarse. Bueno, seguramente hay futbolistas, seguramente hay fórmulas para pagarlo y vamos a ver qué pasa en estos 10 días, pero mi sensación es que Setién sí ha pedido un 9 y que van a hacer lo posible por traerlo.
No quedan muchos días de mercado, estamos a 22 de enero. Lo dejamos aquí de momento. Oli, Miguel, Jacinto, gracias.
Muy bien.
Buenas tardes. Gracias.
Venga, buenas tardes.
Un abrazo, chao.
El pròxim 25 de gener, l'Atlètic visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Els pericos sempre han confiat en aquest equip, ara creiem en la remuntada i hem d'aconseguir-la junts, afició i equip, perquè junts som més forts. Et necessitem el 25 de gener a la 1 de la tarda. Espanyol Atlètic a l'RCD Stadium. Som-hi!
I 42 minuts de la tarda. Abordem ara l'actualitat de l'Espanyol, que juga a partir de les 9 de la nit al camp de la Reial Societat. Partit complicat. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Batllori.
Ara parlem del partit, però abans en Barba està al caure, no?
Sí, home, ho anem explicant des de divendres. Ahir ja vam avançar que la cosa estava feta. 2024, Adrián en Barba, i avui no ha entrenat amb el Rayo. Els seus representants, doncs encapçalats per l'exjugador Atlètic de Madrid, Juanma López, segueixen dia i tarda a les oficines del Rayo, tancant els serrells que falten. Els serrells volen dir aquest acord per 10 milions que farà que l'Espanyol pagui en terminis aquesta clàusula de rescisió. És qüestió de manegar una mica els timings. L'Espanyol no farà oficial avui el fitxatge perquè avui l'Espanyol juga. Lo normal és que demà es faci oficial i el presentin o demà a la tarda o ja divendres. A un Embarba que avui, com deia, no ha estat a l'entrenament que ha dirigit un Paco Gémez, que a la roda de premsa ha donat per fet que marxa a Camp Perico.
En principio parece que se va. En principio parece que el Espanyol va a pagar la clàusula y por tanto nosotros no podemos hacer absolutamente nada por retenerlo. Por un lado tengo un sentimiento encontrado porque me alegro muchísimo por él, ha sido un referente tanto dentro como fuera del campo, ha dejado pasar muchas oportunidades de poder irse a otros equipos para seguir aquí, y bueno, y la única manera que había de que no lo pudieran quitar, porque eso sí quiero dejarlo claro, es que alguien viniera y pagara los 10 millones que tiene de cláusula, que parece ser que así es, ¿no?
És a dir, que en Barba està a punt, RDT és a casa, no ha viatjat a Sant Sebastián, i el que pot debutar avui de titular, i ara en parlem si vols, és Leandro Cabrera.
Anem cap a Sant Sebastián, on ja tenim el Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Javi, què tal? Buenas tardes.
Bueno, en Pamplona, buenas tardes.
Estàs en Pamplona?
Sí, estoy en Pamplona.
I ara què, cochecito y para Sant Sebastián?
Después
¿no?
de que acabe balonmano me voy para...
Hombre...
Para San Sebastián.
Gran partido, ¿eh? España-Croacia, luego hablamos de eso. Luego hablamos
de eso. Hay que aprovechar.
¿El tiempo qué tal por ahí? Que estamos haciendo hoy la crónica del tiempo.
Hombre,
también.
Comparado con lo de Cataluña, esto es verano casi.
Claro. Ni llueve ni nada.
No, hace un poquito de frío, pero que ha salido el sol. Yo llegaba sobre la una y pico a Pamplona y un buen día, es decir, de verdad que ojalá estuvieran o estuviéramos en Cataluña de la misma manera, porque a ver si acaba ya el famoso temporal.
Sí, a ver. Hoy en Barba al Caer, no se puede negar que Mr. Chen se está gastando la pasta, Javi.
No, eso es cierto. Además, hay un dato curioso, ¿no? En Barba pudo venir al Español hace 4 años, cuando el director deportivo era Ángel Gómez y el candidato para ser entrenador del Español era Paco Gémez. En aquel momento en Barba hubiera venido con Paco Gémez, pero claro, Chen decidió, y Ramón Robert, que el entrenador tenía que ser el faraón, y Paco Gémez, que estuvo en Barcelona hablando media hora con el presidente Chen, pues yo tengo la sensación de que nos ha hecho pagar todo aquello y él ha exigido que en Barba, si se va, se pagan los 10 millones. Lo digo porque en verano, que el Español quiso en Barba, dijo, si se va en Barba sin pagar la cláusula, me voy yo también. Por lo tanto, aquí ha habido un poco un factor determinante que el entrenador ha forzado mucho para que nadie se llevara al jugador por menos de 10 millones. Alguno dice que esto es una conspiración mía. No, es que es la realidad. Y hace cuatro años pudo venir, como Gémez fue despechado por el presidente, porque fue así, bueno, pues a lo mejor ha dicho, no, si va al Español, que se pague. No sé si otro equipo le hubiera hecho lo mismo, no lo sé. Yeah. Pero la situación es la que ha habido, y en Barba, pues, como dice Quique, hoy no lo anunciarán porque jugamos Copa, pero posiblemente mañana sí. Y ahí ha habido una curiosidad, ¿no? Porque el Español está anunciando el fichaje de una jugadora del femenino y mucha gente pensaba que ya se iba a anunciar lo de en Barba. Vale. Pero bueno.
Bueno, en Barba al Caer, Raúl de Tomás se ha quedado en Barcelona y Cabrera, ¿crees que va a debutar hoy? Ya.
Sí, yo Javi, no sé si Quique estará de acuerdo. Mi alineación es
a ver,
Andrés en la portería, Javi López con Calero y Cabrera como centrales. En la banda izquierda estará Pedrosa, centro del campo, para Iturraspe, Víctor Sánchez, el Monito Vargas. Tengo una duda, si Melendo o Piatti. Y arriba van a jugar, seguro, Ferreira i Ulei.
Quique, què treus i què poses? Aviam.
No, només em balla la banda dreta. Aquest Melendo o Piatti que diu el Javier, jo afegeixo a Víctor Gómez en aquest trio. Però els altres està força clar,
Molt bé.
Bueno, la Real sale con todo, en principio, porque sí. No ha descartado a nadie, excepto a los lesionados y Januzaj, porque parece que se va a Italia, y no sé si Alguacil va a decidir que jueguen todos los que teóricamente jugarían este fin de semana contra el Mallorca. Por lo tanto, vamos a ver lo que hace la Real en un partido que, desgraciadamente, creo que el sorteo no fue justo para los equipos de primera y, sobre todo, más que para los equipos de primera, para los equipos que estamos jugando en Europa. Porque a mí me parece muy bien que los cuatro que estaban en la Supercopa se saltaran dos eliminatorias, pero los que estamos jugando en Europa se tenía que haber hecho un sorteo igual que se hacía otros años y nos hubiera tocado un segunda A o un segunda B, nunca en primera división. Pero bueno, ha habido cambio este año y nos ha tocado a nosotros.
Es lo que hay, a ver cómo va. Suerte, Javi, gracias.
Buenas tardes.
Una abraçada a Quique.
Fins ara, bona tarda.
Busquem ara amb l'Albert Díez les novetats esportives del Girona-Vilareal, que recordo comença el Albert a les 9 de la nit.
Sí, a les 9 de la nit a Montilivi, ja venim parlant, veurem, ens diuen des de Montilivi, i ho apuntàvem abans, que el drenatge del terreny de joc és bo, en cap moment ha perillat aquest Girona-Vilareal. Partit de contrastos, perquè el Girona, ahir en els 6 minuts i mig de roda de premsa, ara sentirem un extracte de Pep Lluís Martí, va deixar clar i ho va reiterar que l'objectiu i on s'ha de centrar l'equip és a la Lliga, és a dir, avui farà moltíssimes rotacions, ja d'inici potser gairebé segur no veiem el golejador, el pitxitxi de la Lliga Smartbank com és Cristian Estuani. Fa 9 partits que no deixa la porteria 0 al Girona, suma un 3 de 15 als últims enfrontaments, està fora de la zona de privilegi, fora de les posicions que donen dret a disputar l'ascens a la Lliga Santander. Així veu el partit el tècnic del Girona, Pep Lluís Martí.
Els jugadors, el primer que tenen és una altra vegada un afant que arribi d'un altre partit, en aquest cap de Copa, a intentar passar a ser eliminatori. Està clar que la nostra principal competició és la Lliga, el que cercam és el que cercam, i evidentment doncs tots també tenim en cap el diumenge. I nosaltres sabem que hem estat a un nivell en el qual ens ha faltat els darrers metres, intentar corregir aquesta part, perquè l'equip ha estat en la posició del baló, l'equip ha estat guanyat duelos, ha guanyat per intensitat en el rival, però evidentment en el final el que val és el gol.
La punta del rival, el Villarreal, que ve després de perdre amb l'Espanyol, de trencar una ratxa de 5 victòries seguides, no està Toko Ekambi, ja és a Lió, no està Raúl Albiol, no arriba Gerard Moreno, Baca, Carlos Baca és l'únic nou pur que té Javi Calleja. Ens atraïm amb un 11 pel Girona, Juan Carlos sota pals, línia de 4 en defensa, amb Jordi Calavera lateral dret, Brian Olivan per l'esquerra, Ramallo i Alcalá a l'eix de la defensa, per davant Àlex Granell i Pape Diamanca, és un 4-4-2, les bandes per seva Coris a la dreta i Jozabet Sánchez a l'esquerra i a dalt Marc Gual i Brandon Thomas. 9 de la nit, arbitratge de Quadra Fernández, el tiempo de juego allà hi serem amb el Carles Valdellou.
I també a partir de les 9 de la nit, Gil, aquest Badalona-Granada, el Badalona que ja s'ha polit al Getafe i ara pel Granada.
I a l'Oviedo. Oviedo, el Getafe i a l'Oviedo, o sigui que podria ser no hi ha dos sense tres, diu la dita, però alerta, perquè des que va eliminar el Getafe, el Badalona no ha guanyat en Lliga, i això li ha provocat caure en zona de descens en el grup tercer de la segona divisió B. Compte amb el caramel de la Copa perquè a vegades s'emmetzina en el campionat domèstic, però amb tot el Badalona competirà, intentarà competir-ho amb les corresponents rotacions. Fa l'efecte que Manolo González adoptarà avui una defensa de 5, exactament igual que va fer quan va rebre el conjunt de Bordalàs, i això sí, el Granada, que venia del Camp Nou, trepitja avui el Municipal de Badalona. El tècnic, en declaracions d'Esports Cope, no li val al Barça-Granada com a referència per plantejar el partit d'avui.
No, he visto dos partidos de ellos fuera de casa, pero el del Camp Nou la verdad que no me vale para nada, porque no es un partido que se asemeje a la realidad de lo que va a ser el partido de mañana. Si al final no podemos ganar, pues que bueno, al final el equipo compita bien y dejó la imagen buena.
Mirant la climatologia, previsió de bona entrada al Municipal.
3:51, fins aquí el futbol.
Un espectacular atardecer en Tailandia, un apasionante recorrido por la selva, mezclarte como uno más en tribus de tradiciones milenarias, todos estos son recuerdos, grandes recuerdos, porque cuando algo te llega muy dentro, no se olvida fácilmente. Con Grandes Viajes, de Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh, todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Un apunt ràpid de bàsquet, Albert, que tenim el Joventut Tofas Barça, Tofas Bursa.
Exacte.
M'he confós perquè com estava pensant que jugava a la pista del Barça, sí, m'ha sortit el Barça pel mig. Normal. El partit al Palau, i hem de parlar també de les derrotes de l'Andorra i el Manresa.
Sí, 3:45, el partit de la Penya, partit on està en joc el liderat del grup H. Tofas Bursa, 2-0, Penya, una victòria i una derrota. Estevic, que és l'última en arribar, l'última incorporació del conjunt vertigran, no pot jugar perquè va arribar, ja ha començat aquest top 16 a la segona fase de l'Eurocup. També en aquesta competició, el Morabanc Andorra, que ha patit la tercera derrota. El top 16, en realitat, no coneix la victòria en els tres partits d'aquesta fase. 0-3 pel conjunt del Principat, amb el 88-92 ahir davant l'Unicaja Màlaga, és a dir, a falta de 3 minuts, el partit empatat a 81 punts. Mala decisió dels d'Ivon Navarro als últims minuts. I a la Champions, primera derrota del Baxi Manresa a casa en competició europea. Jornada 12, 65-67 davant l'UNED Colón d'Israel.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, a l'europeu, que avui tenim partides d'aquí a 5 minuts. A partir de les 4, Espanya-Croàcia, amb les dues seleccions ja classificades per semifinals. Anem cap allà, Luis Malvar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Partido de grandísimo nivel el que está a punto de empezar, ¿eh?
Bueno, sí, pues en breves minutos es España-Croacia, 4 de la tarde, dirigido por los lituanos Maceika y Gatelis, ya nos pitaron ante Holanda, y en juego pues el primer puesto y el cruce de semifinales. Recordemos que a España le basta con empatar para ser primera, unos cruces que vendrán bien con Noruega, bien con Eslovenia o Hungría, y un cambio en España. Ha entrado Dani Dusebaez en lugar de Ángel Fernández con un proceso febril, está en el hotel descansando por precaución, porque este partido sí decide quién va primero, quién va segundo, pero donde tiene que morir España es el próximo viernes en semifinales.
Lo iremos contando. Luis, gracias.
Hasta luego.
De l'europeu d'handbol a l'europeu de waterpolo de Budapest. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Avui se la juguen els nois, partits de quarts de final contra Sèrbia. Les noies ja estan a semis.
La selecció masculina juga contra Sèrbia a la repetició de la final de l'últim europeu a Barcelona fa 2 anys. Van guanyar els serbis als penals. L'equip de David Martín ha progressat i ha guanyat a l'equip serbi en els últims temps, en concret a quarts de final de l'últim mundial i també a l'últim partit de preparació abans d'aquest europeu amb un marcador de 12-9. El nostre porter, Daniel López Pinedo, ha explicat a Sportscope que estan convençuts de les seves possibilitats avui.
El favorit de l'europeu sempre és Sèrbia, però hi haurà algun moment en què perdran. En la preparació els hem guanyat i intentarem pues, reproduir el que ens va sortir bé amb ells, intentar, si podem, si tenim alguna opció, pues, agafar-la i guanyar-los. El bo és que tenim la classificació olímpica, que és el més important, i el que sí que estem demostrant és que no hem vingut aquí de vacances, sinó que hem vingut a fer el nostre europeu i intentar guanyar.
Espanya-Sèrbia, 6:15, per la seva part la selecció femenina, jugarà semifinals demà contra Hungria, després que l'equip de Miki Oka va superar Grècia i per 12-9. Es trobaran amb la dificultat afegida de jugar contra la selecció anfitriona, com explica Sportscope Bea Ortiz.
Va a estar la piscina petada, a reventar de gente, gritando, animando. Bueno, yo creo que es un handicap que no nos tiene que preocupar, que no tenemos que darle demasiada importancia y que además sabemos jugar con eso. Lo hemos hecho muchas veces y yo creo que si sabemos mantener la calma junto con eso y jugar como sabemos, yo creo que podemos conseguir muchas cosas.
La selecció femenina també té la tranquil·litat dels Jocs Olímpics garantits al seu partit demà 6:15.
Gràcies, Sílvia. Adeu. I rematarem el programa preguntant-li a l'Àngel García com ha anat la jornada a l'Obert d'Austràlia de tenis. Anem cap allà, Àngel. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joan. La verdad que jornada muy completa para los nuestros y con muchas alegrías porque han ganado 3, nada menos. La última victoria, la de Roberto Bautista ante el estadounidense Mo, empezó perdiendo el primer set y acabó ganando los 3 siguientes. Sigue invicto, 8 de 8 en 2020. Todo lo que ha jugado lo ha ganado. Victoria sorprendente de Carla Suárez ante la bielorrusa Sabalenka, nada menos que la 1ª favorita en su último Australian Open, porque se retira a final de temporada y ha ganado 7-6, 7-6. Normal que al final del partido gritase y llorase de la emoción. Ganó también Sara Sorribes a la rusa Kudermetova y solo perdieron Badosa, además peleándola ante Kvitova y Davidovich. Y para mañana, pues mucho arsenal, la verdad. Desde que abra la pista central Garbiñe Muguruza ante la australiana Tomljanovic hasta que la cierre Rafa Nadal, a eso de las 11 de la mañana en España ante el argentino Federico Delbonis, entre medias la verdad que muchos españoles. Va a jugar también Martínez ante Medvedev, Verdasco ante Basilashvili, Carla Suárez ante Swiatek, Sorribes ante Kontaveit, Munar ante Popirin y Carreño ante Goyuchik. Así que queremos muchos españoles en esa tercera ronda donde de momento está Roberto Bautista.
Gil, superstar.
Wow.
Sí que bufa, sí.
Havíem de començar amb aquesta avui, eh?
Home.
Gran Tomeu Penya, gran Tomeu Penya.
Jugant al Barça a les Illes i amb el temporal i
catalans
tal.
Catalans i mallorquins.
Molt ben lligat
i
tot.
I ploua sí. i anar fora bufes vent. Escolta, t'explicaré la història d'un papà i una mamà que anaven a ser pares d'un nen. El papà era molt fan del Feyenoord, però la llei d'Holanda no li deixava posar en el registre civil al seu nen el nom de Feyenoord. Un problema, una solució. Maleta, bossa, bàrtolos, viatge en cotxe, desplaçament a Bèlgica. El nen ve al món a Bèlgica i la legislació de Bèlgica, si permet, inscriure a un nen al registre civil amb el nom de Feyenoord de Rotterdam. La... Enhorabona per la parella. Última hora...
Sí, que no pel nen, perquè pobre...
Sí, bueno... Vagin anant amb uns pitjors. Ha parlat Jaume Roures, tema futbol femení. El Madrid i el Barcelona pidieron emitir en sus canales los partidos. Nosotros no estamos en contra, estamos a favor. Lo que hemos dicho es que eso tienen que pagarlo. Ha dit el cap de Mediapro.
Gràcies, Gil.
Lo mejor en lo personal, Ballori.
Lo peor en lo deportivo. Las cuatro.